El ple municipal d'aquest mes de març dona el vistiplau a diverses actuacions urbanístiques al servei dels equipaments educatius. En aquest sentit, s'han aprovat inicialment dues modificacions del Pla General Metropolità per ampliar l'espai d'ús docent a l'entorn de les escoles Pere Lliscar i Milagros Consarnau, una reordenació urbanística que ha de facilitar la remodelació d'aquests dos centres educatius. Bona tarda, de seguida ens centrem en tot el que ha donat de si a aquest ple municipal d'aquest mes de març. Abans, però, com sempre, fem un repàs a d'altres titulars de la jornada. Comencem. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet incorpora 8 noves motocicletes per reforçar la seguretat i modernitzar el servei. Amb aquesta renovació de la flota de la unitat motorista, es vol millorar la capacitat operativa dels agents i consolidar el procés de modernització del cos policial. L'alumnat de l'Escola Plató de Cinema estrena el seu primer llargmetratge, Superceros. La comèdia s'estrena aquest dijous a les 8 del vespre al Cinema Girona de Barcelona. La cursa nocturna de l'Hospitalet canvia de data, es disputarà el 16 de maig i tindrà nou recorregut. El motiu del canvi és la celebració el 18 d'abril de la mobilització progressista global a Fira Gran Via. Està previst que en els pròxims dies s'obrin les inscripcions. L'educació a la ciutat ha estat una de les qüestions que ha centrat el ple municipal corresponent a aquest mes de març. S'han aprovat inicialment dues modificacions del Pla General Metropolità per ampliar l'espai d'ús docent i també han intervingut les AFES de l'Escola Milagros Consarnau i l'Escola Bressol Casa dels Arbres i també del Sindicat Ustec. En aquest àmbit també s'ha aprovat una moció conjunta de suport a les reivindicacions dels docents.
El ple ha aprovat inicialment dues modificacions del Pla General Metropolità per ampliar l'espai d'ús docent a l'entorn de les escoles Pere Lliscart i Milagros Consarnau, una reordenació urbanística que ha de facilitar la remodelació d'aquests dos centres educatius.
Con este cambio vamos a destinar 2.800 metros cuadrados más a uso educativo. Y es precisamente en este subámbito de la Plaza del Cádiz donde se incorpora la calificación urbanística que permite mantener y ampliar correctamente el Instituto Escola Pere Lliscart. Por el espacio, el solar que ocupa el Milagros Consarnau, pues aparece reflejado de años, un vial. Lo que estamos haciendo con esta modificación es adecuar la calificación urbanística, convertir estos 760 metros en espacio del recinto escolar, que permetirán la futura ampliación de este centro docente.
Les dues actuacions s'han aprovat per unanimitat, encara que els grups de l'oposició han criticat la demora de l'equip de govern.
Desde hace mucho tiempo se sabe que esa calle, presunta calle fantasma, pasaba por allí y que nunca va a pasar nadie porque es un colegio. Entonces, ya está bien que se haga, nosotros vamos a votar a favor, pero hombre, que no nos diga aquí ahora que nos gustaría que las cosas fueran más rápido. Però si ustedes marquen los tiempos...
El departament no pot construir en un solar que està afectat. Infraestructures de la Generalitat això ho denega. I vostès van cedir el solar i van veure, home, però si està afectat. El mateix ha passat amb el Pere Lliscart. No s'ha pogut fer el gimnàs per culpa de l'Ajuntament. Per culpa de l'Ajuntament. I el mateix passarà amb el Puig Gairal, que s'estan movent. I a l'Institut Jaume Botell. També té acord de govern i té un pressupost, però que també està afectat el solar amb un problema de propietat. Facin, sisplau, un repàs de les 35-36 escoles que tenim i a veure si tenim més afectacions.
La intervenció en l'Escola Milagros Consarnau és urgente, se cae a trozos. Y esperamos que esto permita acelerar esa reforma integral que requiere la escuela. Esta y tantas otras del plan d'urgència de principis dels 70.
Precisament, la FA de l'Escola Milagros Consarnau ha intervingut en el torn de participació ciutadana.
L'estat actual de les instal·lacions no permet més demores, ja s'ha comentat, sostres que cauen quan fa vent, escales que no estan en condicions, esquerdes... Per això demanem que s'estableixi un calendari clar i una data d'inici d'obres en un termini el més breu possible, idealment dintre dels propers 3 mesos.
També han pres la paraula l'AFA de l'Escola Bressol Casa dels Arbres i l'USTEC, el sindicat majoritari del sector educatiu.
Les famílies de l'Hospitalet hem de poder tenir dret a una educació de qualitat on les nostres filles i els nostres fills no sobrevisquin, sinó que puguin tenir un acompanyament digne. Les educadores han de poder tenir temps de mirar els ulls a tots els infants cada dia.
Som un dels municipis amb més densitat de població d'Europa, el que es tradueix en una pressió insuportable sobre els centres especialment a la zona nord. Patim una matrícula viva constant, que no s'atura. Més de 2.000 alumnes per any.
En aquest sentit, el ple ha aprovat una moció conjunta d'Esquerra Republicana i els Comuns que dona suport a les reivindicacions dels docents.
Mostrarà el suport d'aquest Ajuntament a la lluita i als objectius de la lluita de la comunitat educativa d'aquests dies i esperem que amb empentes com aquesta el Govern de la Generalitat continuï la línia de l'acceptació de les reivindicacions del sector. Però aquesta moció té una important vessant local, perquè tots els mals de l'ensenyament públic i les conseqüències de les seves deficiències es manifesten molt a l'Hospitalet.
El ple també ha donat llum verda a una modificació de crèdit per ampliar els plans educatius d'entorn.
Encara en l'àmbit educatiu, mentre se celebrava el ple a la plaça de l'Ajuntament, desenes de famílies i professionals del sector es concentraven per demanar més recursos per a les escoles bressol municipals de l'Hospitalet. Les principals reivindicacions anaven dirigides cap a la inversió per als equipaments, recursos per a una inclusió real i condicions laborals dignes per als equips educatius. La xarxa d'AFES d'escoles bressol municipals considera que un dels fets que dificulta assolir aquests objectius és la gestió dels serveis i equipaments per part d'empreses externes. Per això, la demanda principal és que l'Ajuntament es faci càrrec de les escoles bressol de forma completa i que passin a ser de gestió totalment municipal.
Ens concentrem principalment per demanar a l'Ajuntament millors condicions per les llars d'infants de la xarxa pública d'Hospitalet, les quals moltes d'elles estan completament abandonades. Hi ha actuacions pendents des de fa anys, no, les condicions laborals de les professores estan en el salari mínim interprofessional, amb la qual cosa totes les professores que volen exercir bé la seva professió al final s'acaben anant a llocs on les valoren més i es perd talent en una etapa educativa que considerem que és molt important.
Pues les ràtios, falten mans per atendre tots els infants i bueno, ja es parla d'una escola d'inclusió, però no tenim recursos per atendre tots els infants com es mereixen.
En l'apartat de dictàmens del ple s'ha aprovat el darrer pas per a la posada en servei del Centre de Transformació Digital La Florida 6.0 i també s'ha donat compte de la liquidació dels comptes municipals del 2025.
El govern municipal ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2025. L'exercici es salda amb un romanent de tresoreria de 45 milions d'euros, un superàvit que l'oposició considera que s'hauria d'haver destinat a executar les inversions pressupostades.
Sobren 45 milions, no s'han gastat 45 milions. Un 13% del pressupost. D'aquests 45 milions que no hem gastat, una mica més de 28 se suposa que aniran als bancs, com s'ha dit ara, pel deute. Posin els mitjans per tal de que tots aquests diners s'inverteixin en les coses que necessitem.
Que el govern municipal, de una vez, empiece a utilizar de verdad los recursos para mejorar los servicios públicos y hacer realidad las inversiones que llevamos años esperando, que llevan años anunciándose, o bien reduzcan los impuestos y las tasas a los ciudadanos si no son capaces de gastar el dinero.
És molt fàcil invocar la voluntat política, això ho arregla tot, però amb voluntat política no es tiren endavant expedients.
El ple també ha aprovat el reglament d'ús i els preus públics per l'equipament Florida 6.0, un servei que ha de contribuir a la transformació digital i social dels barris del Samuntà.
Pretenden transformar digitalment la Florida cuando desde hace años lo que necesita la Florida es una transformación de su día a día, de que se mejore, se transforme su seguridad a mejor, que se transforme la limpieza a mejor, que se transforme el incivismo a mejor.
Aquest hauria de ser un centre obert, amb programació pròpia, evidentment no tenen els recursos, ni de personal, ni de res, i en molts casos es dedicaran a llogar a tercers sense un projecte ben travat.
Si avui aprovem un expedient precisament és perquè també el sector privat en pugui fer ús, però està pensat prioritàriament per la gent de l'Hospitalet, no única i exclusivament de la Florida, sinó per la gent de l'Hospitalet, i on l'eix de transformació, quan parlem d'això, és sobretot la lluita contra l'escletxa digital.
També s'ha donat llum verda als membres que integraran el Consell Executiu i de Programació dels Mitjans de Comunicació Municipals.
Pel que fa a l'apartat de mocions, se n'han aprovat diverses, tant de conjuntes com d'individuals. Tot seguit, les repassem.
El ple va donar llum verda a una moció conjunta per cercar solucions que permetin mantenir el Servei Municipal d'Ambulància, l'Índia. El text de proposta d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem, dona suport als treballadors que fa més de 3 mesos que no cobren.
L'Ajuntament no és un espectador, és el responsable i té eines per actuar. Actuïn exigint el pagament immediat de les nòmines, garantint condicions dignes, assegurar el servei amb un contracte d'emergència i avançar cap a una solució estructural, si cal integrar la plantilla. L'Índia no és un luxe ni una duplicitat, és un orgull de ciutat i una eina imprescindible que altres serveis no substitueixen.
I l'Ajuntament està prenent les decisions contra l'empresa que ha de prendre. A partir d'aquí, el que hem de garantir és el seu futur professional. I això és el que li vaig dir al meu despatx, que lluitaria pel seu futur professional. A partir d'aquí, no els hi prometré res que no pugui complir.
En les mocions conjuntes també va tirar endavant la proposta del PSC, Esquerra i Comuns per la defensa de la pau, el dret internacional i la protecció de la població civil davant l'escalada militar a l'Orient Mitjà. Pel que fa a les mocions individuals, el ple va aprovar, a petició d'Esquerra, la creació de la taxa turística, així com la proposta de destinar-ne els recursos a famílies de la ciutat. D'altra banda, també va prosperar la proposta per a la dignificació i la connexió dels espais paral·lels a les vies entre Bellvitge, Gornal i Sant Josep.
Aquests espais es troben en un estat de degradació que pensem que cal abordar. Dedicar-hi temps i ganes a fer més permeable el pas d'aquestes barreres, no? I, evidentment, el paral·lel a les vies, i en aquesta zona, precisament, continuant cap a dalt, cap a Rosalía de Castro, podria fer-se un continu obert i que faria més amable aquesta barrera, no?
De hecho, estamos trabajando en, primero, una lista de todas las zonas comunes, segundo, un convenio donde ellos dejen claro qué parte tienen que mantener de según qué pasos y qué parte mantenemos nosotros, donde también incluso nosotros estamos dispuestos a asumir la gestión de zonas que sean de ellos para urbanizarlas y cuidarlas.
En l'àmbit urbanístic, el ple també va donar llum verda a la moció d'Esquerra per dignificar l'entorn del solar del carrer Leonardo da Vinci. En aquesta mateixa línia també es va aprovar la moció del Partit Popular per incrementar la seguretat al barri de Sant Josep.
Pues tenemos la zona de la inseguridad y por falta de presencia policial, tenemos incivismo y degradación del espacio, vandalismo, botellones, demás, falta de iluminación pública, especialmente pues la zona del descampado, una agresión sexual con un intento de violación.
També es va aprovar una moció dels populars per millorar l'accés de tots els regidors a les resolucions dictades per la delegació d'alcaldia i de la Junta de Govern. En arribar a la mitjanit, però, i seguint el reglament, el ple es va aturar i van quedar pendents 2 mocions dels populars, així com les de Vox i les de l'Hospitalet en Comú Podem.
I en el capítol de participació ciutadana també van intervenir l'entitat UGT Unió Comarcal Hospitalet per exposar la situació actual del servei de transport públic de la ciutat i les seves principals problemàtiques, així també com l'impacte que poden tenir en la mobilitat diversos projectes urbanístics. També es va exposar la situació actual del conflicte laboral amb Moventis, posant sobre la taula que el pròxim 6 d'abril es compleixen 2 anys del nou servei que, segons expliquen, ha estat deficient en algunes línies.
Nosotros creíamos, creemos y planteamos a este nuevo gobierno pues un plan de movilidad integral. ¿Por qué? Bueno, empieza a ser una urgencia. No creemos que este plan tenga que tener tan solo un proceso participativo, ya creo que estamos un poco cansados de muchos mareos digitales y lo que toca es las acciones de los que conocemos o de los que conocen estos temas.
Si demano una vegada més, treball conjunt i assumir responsabilitat a totes les parts. Hem de seure a les taules ja constituïdes amb AMB, els ajuntaments i la part social.
Membres de l'Associació de Veïns de Coll Blanc, la Torrassa, i de la Plataforma Veïnal contra l'Especulació Immobiliària i la Massificació Turística de l'Hospitalet també van denunciar en el ple l'augment dels pisos turístics a la ciutat, fet que repercuteix també l'increment dels preus del lloguer al barri fins a convertir-los en abusius. El president de l'Associació Veïnal, acompanyat d'un dels integrants de la plataforma, veí del barri i també humorista, Xavi Franquesa, van exigir una reunió amb el consistori per buscar solucions.
Pido que de alguna forma se esté iniciando algún trabajo que permita a las familias poder soportar esa presión de los altos precios que hay en los alquileres y cómo se está degenerando lo que es los precios de los alquileres.
Massa veïns lluiten absolutament sols, sense prou suport, i això s'ha acabat. Exigim acció, exigim responsabilitat, zero pisos turístics, més inspecció, sobretot, i més sancions, implicació real del govern municipal davant expulsions de veïns, regulació clara dels lloguers de temporada i habitacions, incrementar la taxa turística, més habitatge públic i sobretot assequible, perquè l'habitatge és per viure-hi, no per especular.
Aquesta reivindicació també es va posar de manifest a la concentració que va tenir lloc ahir la tarda a la plaça de l'Ajuntament convocada per la plataforma en contra de l'especulació immobiliària i massificació turística. Diverses entitats es van sumar a la crida reivindicant el dret a l'habitatge digne. Durant la trobada van assegurar que l'Hospitalet viu una greu emergència habitacional i que moltes persones a la ciutat no poden tenir una llar. En aquest sentit demanen al consistori que prengui mesures per frenar l'expulsió dels veïns dels barris i que s'aturi la proliferació de pisos turístics i lloguer de temporada. D'altra banda, asseguren que la massificació turística atempta contra la convivència i redueix els espais de vida comunitària, comerç de proximitat i l'arrelament al territori.
Partim des d'Alfons Voltó, que actualment, diguéssim, compra edificis sencers, foten fora la gent i el que fan és una especulació clara i apostar directament per al negoci del turisme. Tenim els contractes temporals, en els quals doncs, aquests contractes són la gran contracte trampa, diguéssim. Després doncs, tenim la falta d'habitatge, n'hi ha moltes famílies sense poder accedir a una vivenda, la vivenda social, n'hi ha moltes famílies vulnerables també, en situació molt greu, n'hi ha contractes il·legals, que també el que demanem són inspeccions.
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha incorporat 8 noves motocicletes per reforçar el servei policial i millorar la capacitat operativa dels agents. Després d'uns dies d'adaptació, les noves motocicletes ja estan a punt d'entrar en servei.
Les 8 noves motocicletes han estat adaptades per a ús policial amb millores en seguretat, tecnologia i confort. D'aquesta manera, substitueixen les anteriors motos que han estat operatives durant 12 anys. Amb la incorporació dels nous vehicles, s'augmenta la capacitat de càrrega per transportar dispositius de control d'alcoholèmia i drogues i, a més, els vehicles funcionen com a oficines mòbils, fet que agilitza les actuacions sobre el terreny.
Són motocicletes més modernes, evidentment, amb més potència, tenen 1.100 centímetres cúbics, guanyem també capacitat per transportar les nostres eines, per fer el nostre servei de la unitat motorista, i bàsicament això és més comoditat, més potència.
La renovació de la flota de motocicletes forma part del procés de modernització de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que inclou millores laborals, nous agents, la renovació dels vehicles, la incorporació de desfibriladors i noves eines tecnològiques.
La Guàrdia Urbana, per fer millor la seva feina, evidentment necessiten eines modernes, necessiten elements, necessiten tecnologia. No estem parlant només de l'element del vehicle, sinó també estem parlant de que seran oficines mòbils que portaran la tablet on podrem gestionar qualsevol tipus d'incidència, portaran també per fer controls d'alcoholèmia, etc. Per tant, això el que fa és que siguin més eficients, més àgils en el seu dia a dia.
La unitat motorista de la Guàrdia Urbana podrà millorar la capacitat de resposta, reforçarà el seu paper en la regulació del trànsit, els controls preventius, la seguretat en esdeveniments especials i les intervencions ràpides.
El Bioclúster d'Innovació i Salut, un projecte estratègic que posiciona l'Hospitalet com a un pol d'innovació sanitària i motor econòmic, ha centrat la jornada que ha organitzat aquest matí a la ciutat, l'EBA i l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat.
Aquesta jornada ha posat el focus en el lideratge del territori com a pol d'innovació en salut, amb la presentació del Bioclúster i de projectes de l'ecosistema EBA i Salut com a motor estratègic que impulsa oportunitats i sinergies de col·laboració entre el sector públic i el privat.
Tenim un biocluster molt potent al tema sanitari aquí a l'Hospitalet, des de l'Hospital Universitari de Bellvitge fins al propi nivell, que és la investigació, que això és, pel tema sanitari i salut és molt important, i per tant el que fem és intentar unir aquests esforços, vale? I buscar les sinergies entre els que ho necessiten i els que ho poden oferir.
Que és un encuentro en el que nos vamos a ver con empresarios, en el que les vamos a enseñar el proyecto,
en el que vamos a intentar explicar la dimensión del proyecto para que ellos entiendan las oportunidades que se generan y ellos mismos formen parte inicial de este proyecto que creemos que tiene una base muy sólida.
L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, que ha assistit a la jornada, ha avançat que en els propers mesos les institucions vinculades al futur pol biomèdic aprovaran uns estatuts per constituir una entitat que serà una eina de referència per impulsar projectes.
Nosaltres en els propers mesos, aquestes 7 institucions, constituirem i aprovarem els estatuts d'una entitat, una associació biocluster, que precisament serà aquesta eina, aquest element de referència per tirar endavant, per impulsar projectes, per captar recursos, per incorporar diferents visions en l'estratègia global de desenvolupament, com deia, del biocluster.
La jornada s'ha portat a terme en l'edifici Green Via Labs, ubicat a la Gran Via, un espai que té previst acollir les empreses del sector de la investigació, que tindran a partir d'ara un lloc on fer negocis i projectes relacionats amb l'àmbit de la salut.
Els alumnes de l'Escola Plató de Cinema estrenen aquest dijous al vespre al Cinema Girona el llargmetratge Superceros, una comèdia que posa el focus en les màscares que utilitzem per viure cada dia.
Superceros és un dels projectes més ambiciosos que s'han fet en el marc acadèmic de l'Escola Plató de Cinema i han participat alumnes d'últim any i exalumnes del centre tant en l'apartat tècnic com l'artístic. El llargmetratge parla de les màscares que ens posem dia a dia i se centra en una jove psicòloga en crisi professional i personal que s'encarrega de dirigir una teràpia grupal formada per suposats superherois.
En esa relación entre Samantha como un personaje pues eso, con un disfraz puesto y los superhéroes con un disfraz digético, ¿no? Un disfraz de verdad puesto, ahí es donde un poco se desarrolla toda la película. Tenemos a la caja, al doctor Higiene, todos estos personajes que parecen tan característicos, los pongas en cualquier situación, dan mucho juego, ¿no? Entonces, utilizando este poco, un poco el juego este de las terapias, pues nos daba muchísimo juego ahí para poder desarrollar un poco lo que quisiéramos.
El film ha estat tot un repte per l'equip, començant pel seu finançament. Una campanya de crowdfunding va permetre tirar endavant el projecte i després ja va venir tota la feina sobre el terreny.
Hacer cine es muy difícil. El trabajo del día a día es una cosa que te tienes que adaptar a ello y hasta que no das el clic, hasta que no encuentras cómo llevarte tú, cómo relacionarte tú con este proceso, ¿no? Este trabajo que es de verdad que es muy constante y es día tras día y es súper duro, hasta que no encuentras con el punto no, parece que no va a ninguna parte, ¿no? Yo creo que lo más importante es sobre todo eso, poder permitirnos estar 3 semanas, casi 4 de rodaje y pues vivir y sufrir un poco lo que es pues hacer cine de verdad.
Más allá de donde estés puesto es que necesitas como mucha energía y muchas ganas también de querer trabajar a nivel colectivo, porque al final es eso, es ir al rodaje o llegar a la localización donde estés y levantar al equipo de alguna forma y saber que todos van como por el mismo objetivo.
Superceros s'estrena aquest dijous a les 8 del vespre al Cinema Girona.
El Let's Festival finalitza aquest cap de setmana i ho fa amb concerts com el de Joven Greco divendres a la Sala River. En el seu EP, que es diu Superfresco, aquest jove mescla l'electrònica, l'R&B i el hip-hop. L'artista de Cornellà de Llobregat reivindica l'orgull d'Extraradi amb un crit que sempre ressona als seus concerts. El Llobregat suena.
Som de Cornellà, això ho portem sempre per bandera, però bueno, això, la pel·lícula és més gran, o sigui, crec que hi ha com un sentiment de pertinença molt gran de ser del Baix Llobregat i, no sé, sempre estem amb això com reivindicant-se de l'Extraradi, no, que som el que més volem.
La cursa nocturna de l'Hospitalet es disputarà finalment el 16 de maig. La competició, que en la passada edició va tenir 7.000 inscrits i més de 5.200 arribats a meta, s'havia de disputar el 18 d'abril, però finalment s'ha endarrerit prop d'un mes. El motiu és la coincidència de la data prevista inicialment amb la primera trobada de mobilització progressista global que es durà a terme al recinte de Fira Gran Via. La nova data no serà l'únic canvi, el recorregut serà també més urbà, la sortida serà 9:45 del vespre i la tradicional Fideuà se substituirà per la xefla. Està previst que els pròxims dies s'obrin les inscripcions. Indignació en el Rugby Club L'Hospitalet per l'estat del terreny de joc. L'entitat, que porta moltes temporades demandant una millora a les instal·lacions, ha dit prou.
L'estat del terreny de joc del camp municipal de rugby continua sent un dels principals problemes del Rugby Club L'Hospitalet. Es tracta d'una queixa recurrent cada temporada, amb una gespa que pràcticament no existeix. Aquestes són imatges del partit del primer equip masculí del passat dissabte, però el punt d'inflexió va arribar dimecres 18, quan la Universitat de Harvard tenia previst disputar un amistós contra el sènior B masculí. Els americans, un cop van veure el terreny de joc, es van negar a jugar. La indignació del club, arran d'aquest fet, ha augmentat encara més.
Me he cansado de ser políticamente correcto, creo que ahora ya toca decir la realidad como es, que una universidad como Harvard, que es la más importante del mundo, venga y en el minuto uno te diga que no quiere jugar, creo que la palabra es vergonzoso. Creo que no solo el Rugby Club L'Hospitalet, sino que es toda la ciudad la que tiene esta imagen. Desgraciadamente se nos va a caer una agencia que nos traía muchísimos partidos internacionales, que era un aprendizaje para los nuestros y una oportunidad para todo Hospitalet, hoteles, comidas, una oportunidad de negocio para mucha gente, lo vamos a dejar pasar. Todas las mañanas aquí vienen niños de la guía intro, tenemos más de 40 sesiones, más de 2.000 niños que vienen a lo largo del año y que se encuentran en este patatal que es imposible jugar a rugby. Yo llevo 5 años en el club y los 5 años nos ha dicho que se nos va a poner el césped artificial y no se ha puesto, cuando a otros campos, por ejemplo de fútbol, se les ha cambiado incluso. Seguimos teniendo este patatal, la palabra es vergüenza y que una ciudad como Hospitalet creo que no se merece tener un campo de rugby como el que tenemos ahora mismo.
Una demanda històrica que podria resoldre's aquest any. Fons municipals recorden que ha estat un hivern especialment plujós, que ha complicat el manteniment, i asseguren que la renovació del camp municipal de rugby ja està prevista i pressupostada.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El ple municipal d'aquest mes de març dona el vistiplau a diverses actuacions urbanístiques al servei dels equipaments educatius. En aquest sentit, s'han aprovat inicialment dues modificacions del Pla General Metropolità per ampliar l'espai d'ús docent de l'entorn de les escoles Pere Lliscar i Milagros Consarnau, una reordenació urbanística que ha de facilitar la remodelació d'aquests dos centres educatius. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet incorpora 8 noves motocicletes per reforçar la seguretat i modernitzar el servei. Amb aquesta renovació de la flota de la unitat motorista es vol millorar la capacitat operativa dels agents i consolidar el procés de modernització del cos policial. L'alumnat de l'Escola Plató de Cinema estrena el seu primer llargmetratge Superceros. La comèdia s'estrena aquest dijous a les 8 del vespre als Cinemes Girona de Barcelona. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.